Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Els diputats de Junts per Catalunya a Brussel·les, Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig, han demanat aquest matí delegar el vot en la sessió d'investidura. La petició ja ha entrat al registre del Parlament i la nova mesa haurà de decidir si accepta o no aquesta sol·licitud. Mentrestant, el nou president del Parlament, Roger Torrent, ha rebut aquest matí Xavier Domènech, d'En Comú, de Catalunya en Comú, perdó, i Miquel Iceta, del PSC, que li han traslladat el seu vot negatiu a la candidatura de Carles Puigdemont. En el cas del líder socialista, també ha dit que no acceptarà cap investidura a distància. Aquesta tarda, Torrent té reunions amb el PP i la CUP, i finalitzarà la roda de contactes demà amb Junts per Catalunya, Esquerra i Ciutadans. Mentrestant, al Senat, a Madrid, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha donat les xifres de l'operació policial a Catalunya, 87 milions d'euros i 6.000 agents. El ministre ha lamentat els ferits per l'actuació policial durant el referèndum, però ha atribuït la totalitat de la violència, ha dit, als concentrats davant els col·legis electorals, que van impedir el compliment de les ordres. I també us expliquem que Oriol Junqueras ha decidit recórrer la decisió del Suprem de negar-li el trasllat a una presó catalana. El líder d'Esquerra ha tornat a demanar passar concretament a Brians 1 per poder desenvolupar la seva activitat política i estar a prop de la família. Des de la presó catalana confia que pugui tenir permisos per assistir al Parlament. I una notícia important sobre salut. S'ha detectat un brot de sarna entre un grup de treballadors de l'Hospital Sant Joan de Reus. Tots els afectats treballen a urgències i ja estan en tractament. La direcció de l'hospital ha confirmat l'existència d'aquest brot. Diu que en total són 14 les persones amb la patologia, tot i que el comitè d'empresa assegura que són més, concretament 21. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. D'aquí a uns instants, al Mirador de l'Actualitat, parlarem del procés de pau a Colòmbia. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume González Agapito, delegat diocesà d'Ecumenisme i Relacions Interreligioses de l'Arcabisbat de Barcelona.
Avui, 18 de gener, comencem la setmana de pregària universal per la unitat dels cristians. I aquesta tarda, a la catedral de Barcelona i altres llocs de Catalunya, celebrarà una celebració de la paraula. Els textos són bonics. La perícope evangèlica és allò que diu Jesucrist, que tot el que es va fer a qualsevol que necessités menjar, beure, vestit, o que estigués presoner, o estigués malalt o angoixat, i se'l va socórrer i li diu: a mi m'ho havíeu fet. I fixeu-vos que jo crec que és molt important tenir en compte això, no solament pensant en els pobres, que a vegades es classifiquem com si fos una casta social. Avui vull fer una aplicació també per als cristians. L'ecumenisme no és una mena de teologia per fer servir a l'estudi, al gabinet o a les classes, sinó que és un estil de viure. Vol dir que jo, quan veig un luterà, quan veig un baptista, quan veig algú de l'Església Reformada d'Espanya, que són metodistes i presbiterians o calvinistes, quan veig un ortodoxa, quan veig un copte, quan veig qualsevol altre cristià, no haig de veure un enemic, ni tampoc un que pensa diferent que jo, sinó un que estima Déu apassionadament, que cerca la seva faç, i que nostre Senyor Jesucrist, i pels mèrits de la seva sang, ell se sent i es creu salvat.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazine Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà, amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazine Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 6 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La situació a Colòmbia es troba en un moment de gran dificultat per al procés de pau després de la paralització de les negociacions entre el govern de Juan Manuel Santos i un dels grups armats, l'Exèrcit d'Alliberament Nacional, l'ELN. Després del primer acord de pau amb les FARC, les Forces Armades Revolucionàries, que ja s'han convertit, per cert, en partit polític, va venir una segona treva, més temporal, més acotada, però amb igualment esperança de pau. Després dels atemptats comesos per aquesta guerrilla, passats els 100 dies d'alto al foc, ens preguntem de quina manera es pot reconduir el procés de diàleg i també, en el cas d'avui, com es viu a Colòmbia al moment actual, perquè de vegades ens movem molt per la valoració dels grans gestos, com la primera signatura dels acords de pau, el referèndum que primer va sortir amb vot majoritari contra el procés, però que després va tenir un replantejament i una ratificació parlamentària, però, en canvi, potser no ens posem a valorar com funciona en el dia a dia el que és la consolidació de la gran esperança que tots tenim de pau per a Colòmbia. I ens acompanyen per analitzar l'actualitat el colombià Harrison Cuero Campaz, que és membre de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. Ell és ecòleg, especialista en dret ambiental i també membre del procés de comunitats negres a Colòmbia, professional d'ecologia, com dèiem, i també porta més d'11 anys assessorant autoritats ètniques, entitats de l'Estat i ONGs de Colòmbia i de fora, en tot el que és el disseny, l'avaluació i el plantejament de projectes amb aquest enfocament, el de la protecció de les ètnies i també la reivindicació de les seves terres, un tema que no ens sona gens de nou quan parlem de l'Amèrica Llatina i d'alguns països. Harrison Cuero Campaz, bona tarda, benvingut, molt content de tenir-lo entre nosaltres.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gràcies a vostè per haver vingut. També tenim amb nosaltres l'advocat penalista Lluís Batlló. Bona tarda, senyor Batlló.
Hola, molt bona tarda.
I també tenim, en aquest cas, des de l'altra banda del fil telefònic, l'exviceministre de Justícia de Colòmbia, Farid Samir Benavides. Ell ja ens ha acompanyat alguna vegada aquí a la taula de l'estudi de Ràdio Estel, en el mirador de l'actualitat avui, però el tenim en la distància física, però en la proximitat, com sempre, espiritual. Senyor Farid Samir Benavides, bona tarda.
Muy buenas tardes. Un saludo a Harrison y a Lluís. Bueno, muchas gracias por la invitación.
Gràcies a vostè, Harrison, i vostè, senyor Benavides, es coneixen, oi que sí? A part de ser compatriotes, es coneixen.
Nos conocemos.
Sí, molt bé. Per cert, senyor Batlló, ens deia una vegada el senyor Benavides que Colòmbia és un país d'advocats. Vostè, que és advocat penalista, segur que empatitzarà amb aquesta idea.
Sí, sí, absolutament. Mira, ara ho comentàvem fora de micròfon amb el Harrison, que el tema del dret a Colòmbia és com a Catalunya, no? Ui. Ara tothom sap de dret.
El que passa és que de vegades el dret complica, oi, senyor Benavides? Tants advocats assessorant el país de vegades complica les coses, també, amb respecte als advocats, que és una professió digníssima i molt necessària.
Sí, sí, no, a veces se buscan problemas por interpretaciones legales y son problemas que podrían resolver por la vía política.
Sí, és el que passa quan parlem de la situació a Catalunya, moltes vegades, no? Diem que...
Por ejemplo.
Sí, segur que al senyor Harrison Cuero Campaz també li sona. Quant temps fa que vostè és aquí a Catalunya?
Hace 2 anys.
2 anys, molt bé, sí, que relativament recent. Bé, els dos colombians primer, si els sembla, i després al senyor Batlló els pregunto com veuen el moment actual. Potser el senyor Benavides, que està tenint altres obligacions i no li robarem massa temps. Després del trencament de les converses per l'expiració de la treva i alguns atemptats comesos per l'ELN, com veu la situació, senyor Benavides?
Bueno, yo creo que hay varios aspectos a tener en cuenta. Primero, y creo que eso lo percibe el ELN también, la confianza del gobierno colombiano se ha disminuido. O sea, las guerrillas ya no confían tanto en el gobierno colombiano por lo que está pasando con el proceso con las FARC, que duramos 30 años ganándonos la confianza de las FARC para un proceso de paz. Se gana esa confianza después de 30 años y lo que vemos es que el gobierno incumple de manera reiterada con los acuerdos. Entonces, esa confianza genera que las guerrillas pues tomen decisiones como las que tomó el ELN, de que si no obtiene suficientes garantías, pues simplemente terminada la tregua, pues vuelve a la guerra porque supongo no se le ha ofrecido nada a cambio para que pueda participar en el proceso de paz. Entonces, creo que estamos en un momento de crisis y que solo se recupera si el gobierno da muestra que es confiable.
En què creu que ha violat el govern de Colòmbia els acords o aquesta confiança mútua?
Bueno, el gobierno colombiano, por ejemplo, en materia de tierra no ha avanzado lo suficiente. En materia de amnistías, por ejemplo, estamos en una presentación. Hay más de 1,000 presos políticos en las cárceles colombianas y estos presos políticos tenían derecho a la amnistía. Y esta amnistía no se ha tramitado como se había prometido que iba a ser. Uh-huh. Por no hablar de la participación política, varias cosas de la reforma política no avanzaron. El Congreso colombiano está empeñado en considerar que el acuerdo es reescribible y entonces esos incumplimientos pues generan un espacio de falta de confianza. Uh-huh. Por parte del ELN y de quienes están participando en las conversaciones de paz.
Per tant, evidentment, sense justificar mai la violència, creu vostè que té més responsabilitat ara mateix el govern en la situació de crisi actual que no pas les guerrilles, oi?
No, creo que las guerrillas también han tomado una decisión equivocada. O sea, no
evidentment, sempre la violència és equivocada.
Sí, pero creo que si el gobierno genera mayor confianza, pasaría lo que pasó con las FARC, que las FARC, a pesar de todo, siempre continuaban con la negociación.
Sí, senyor Benavides, li demanem que es quedi pocs minuts més a la primera roda de conversa. Senyor Harrison Cuero Campaz, vostè que es dedica molt al món de les terres, potser aquí tenim el rerefons de tot plegat, la clau, no?, del problema i del conflicte a Colòmbia d'aquestes últimes dècades.
Sí, efectivamente, en Colòmbia el conflicto es la tierra, ¿no? ¿Quién controla la tierra y qué se hace con ella? Y de hecho coincido mucho con Farid cuando señala el inconveniente que genera el incumplimiento por parte del gobierno de los acuerdos con la FARC y el mensaje equivocado que manda al ELN, pero también a otros grupos armados en Colombia. Y es el mensaje que efectivamente se había logrado desvirtuar de que el gobierno iba a cumplir los acuerdos. Y efectivamente no lo ha hecho. Y uno de los temas, efectivamente, es el tema territorial. El Instituto Kroc acaba de sacar un informe del Instituto Kroc hace un ejercicio de monitoreo, seguimiento a la implementación de los acuerdos, y el balance no es nada alentador, el balance es completamente, es muy complicado, ¿sí? La conclusión del balance es que el vaso está medio lleno, ¿sí? Pero cuando uno escucha un vaso medio lleno, pues la impresión es de que hay algo en el vaso, ¿sí? Haciendo un análisis detallado del informe, uno percibe de que el título de vaso medio lleno puede ser infundado, ¿sí? Es decir, no hay elementos en la evaluación detallada de cada uno de los acuerdos. No hay elementos para decir que el vaso está subiendo. Uh-huh. ¿Sí? Y uno de los temas en los que el vaso no sube es en el tema territorial. ¿Sí? El primer punto del acuerdo con las FARC es el de la reforma rural integral y tiene dos ejes fundamentales para mí. Uno es el acceso a la tierra y dos es el qué hacer con ella, cómo se generan políticas para la transformación del sector rural. ¿sí?
Y una transformación ahí, para hacerlo más justo, en definitiva.
Exactamente, porque entendemos que efectivamente el carbón, la gasolina del conflicto es la desigualdad, ¿sí? La pobreza. Entonces, transformar la realidad del campo colombiano es atacar el problema que genera la guerra. Pero el balance de un año luego de firmados los acuerdos es que en este eje tan fundamental el gobierno se ha rajado.
Uh-huh. Sí. Senyor Batlló, per completar la primera
sí. roda. Mira, jo volia aprofitar una mica per fer una pregunta a Harrison, ja que està aquí, respecte a que el tema, tal com es veu des de Catalunya, per lo que podem llegir, és que el senyor Santos ha fet moltes concessions a l'hora d'aquest procés de pau. I això s'està aprofitant l'oposició, diguéssim, personificada amb el senyor Uribe, per dir, bueno, aquestes concessions no són possibles. I clar, jo no sé si seria bo que en un tema tan important com la pau a Colòmbia, Uribe pogués veure una mica més enllà de la pròpia oposició que té que fer normal al govern del senyor Santos per veure que això és necessari per al país, no per al seu partit, sinó per al país, no?
S'hauria de buscar potser més la unitat. Tenim aquesta sensació des d'aquí,
sí,
no?
Sí, aquí vam tenir un problema que ara, gràcies a Déu, ja s'ha acabat, s'ha terminat, que és el tema d'ETA, i recordo una mica que també podia passar això, però que en un moment donat els partits polítics, almenys els majoritaris, van fer, diguéssim, una política comuna. És possible, Harrison, que esto sucediese en Colòmbia? O, bueno, que crec que és el problema.
Un consens polític. No?
Sí, si és que creus que este és el problema o uno de los problemas.
I el senyor Benavides també li deixarà
també,
fer l'última resposta.
I
sí.
Tant.
Sí, a ver, no sé si coincidamos con Farid en esto, pero yo pienso que ese ha sido el principal logro de la oposición a los acuerdos de paz, ¿sí? Engañar a los colombianos haciéndoles creer que los acuerdos han dado demasiadas concesiones a las FARC. Uh-huh. ¿Sí? Si uno mira en detalle los acuerdos, se da cuenta que de entrada el acuerdo no afecta la causa estructural del conflicto en Colombia, ¿sí? Uh-huh. El modelo económico que ha concentrado el poder del país, de los recursos del país, en los últimos 100 años, para no irme muy lejos, eso no se discutió en los acuerdos de paz, ¿sí? Y luego, si uno hace un balance rápido del informe que presenta el Instituto Kroc, se da cuenta que cuando el Instituto Kroc dice el vaso está medio lleno, está haciendo alusión a los compromisos que tenían las FARC y que efectivamente las FARC los cumplió, ¿sí? Uh-huh. No está haciendo alusión a los compromisos que tiene el Estado, que efectivamente ahí es donde está el gran atraso en el cumplimiento de los acuerdos, ¿sí? Entonces, decir o hacerle pensar a la gente que los acuerdos de paz son un problema porque le está dando a un grupo de bandoleros, como se refiere el partido de la U, el señor Uribe, un grupo de terroristas, le están dando concesiones porque no los meten presos, porque les hicieron unos ranchos de muy mala calidad para que se estuviesen allí mientras se daban las negociaciones. Si pensar que eso es mucha concesión, pues ¿en qué mundo estamos? Si yo pienso que el problema de la sociedad colombiana, y por qué no del mundo, de la sociedad global, es que no lee, no se toma el tiempo de analizar en detalle la información que recibe y se apropia de ella como y la recibe como el mensaje de Dios. Sí.
Doncs ja ens ha desfet alguns equívocs el senyor Harrison Cuero Campat. Senyor Samir Benavides, i ja el deixem, si vol fer una última intervenció sobre això que s'ha comentat ara i també sobre com es pot reconduir el procés de pau actualment malmès.
Sí, no, con respecto a la pregunta, yo creo que un punto importante es tener en cuenta que hay cosas obvias que tienen los acuerdos. Por ejemplo, participación política. Eso, uh-huh. O sea, una guerrilla no se desmoviliza para no poder participar en política. De diferentes formas, no todo termina en el Congreso, sino de diferentes formas. Segundo, un cierto esquema de justicia transicional que tiene que existir con amnistía para quienes no han cometido graves violaciones a los derechos humanos y con un esquema diferente para quienes lo han hecho. O sea, eso está en los acuerdos y eso no significa ningún tipo de concesión, sino algo que es propio de los modernos acuerdos de paz. En cuanto a los otros puntos como tierras, como reforma institucional, una cuestión, por ejemplo, que el gobierno no concedió y que debería haberse establecido es la reforma de la fuerza pública. Entonces eso no se hizo, o sea que no, realmente no se han hecho concesiones. Y lo otro es una serie de obligaciones del Estado que tiene que cumplir porque es un mandato constitucional. Entonces, el gobierno, la oposición dirigida por Uribe quiere presentar los acuerdos como un ataque contra la Constitución, cuando en muchos puntos simplemente es cumplir con ella. O sea, ¿qué es lo que cabe hacer ahorita en el proceso de paz? Yo creo que las partes tienen que sentarse, el gobierno tiene que recuperar la confianza de las guerrillas, tienen que establecerse mecanismos que le garanticen a la guerrilla que no va a pasar lo que está pasando con las FARC, pero también por parte de la guerrilla tiene que haber un compromiso de diálogo a cualquier precio.
Sí, o sea, diàleg que... sense violència. En tot cas,
exacto,
les portes no estan tancades, no hi ha un trencament total. Aquí es pot reconduir tot, en definitiva.
Exacto. No, y recordemos que en el caso de las FARC, durante el proceso de paz murió, o sea, fue dado de baja por parte de las Fuerzas Armadas Alfonso Cano, el líder máximo de las FARC, quien empezó el proceso, y eso no significó el fin del proceso. Entonces, cuando hay voluntad de las partes para llegar a un acuerdo de paz, todos estos obstáculos son superables.
Doncs tant de bo es puguin superar tots els obstacles, per molt difícils que sabem que són. També hi ha el procés polític ordinari de Colòmbia, amb eleccions a la vista i tota una societat, no?, disposada també a dir la seva sobre el procés, perquè no tots són flors i violes, tots volen la pau, però també hi ha segur problemàtiques.
Sí, esto ha sido un elemento adicional a la complejidad, ¿no? Que la implementación de los acuerdos se haya dado precisamente justo en procesos electorales.
Que entonces, això també, de vegades desvirtua una mica la cosa.
Claro, no? se tergiversa la información, se utilizan los sentimientos, la sensibilidad de la gente para ganar votos en una... en un procés electoral.
Permeti'm acomiadar el senyor Farid Samir Benavides, exviceministre de Justícia de Colòmbia, precisament en el primer govern de Juan Manuel Santos, ara fa uns anys. Gràcies per haver-nos atès uns minuts, una abraçada, i esperem tornar-lo a veure algun dia per aquí.
Sí, sí, muchas gracias y pues un saludo a todos y a toda la gente de la mesa.
Fins aviat. Seguim en conversa amb... seguim amb Harrison Cuero Campaz, membre de la Taula Catalana de la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, i amb l'advocat penalista Lluís Batlló. No sé si el senyor Batlló encara pot fer més preguntes, si vol, al senyor Harrison Cuero.
Sí, bueno, jo tenia una altra pregunta, és que realment és el tema molt, molt interessant, sobre l'Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Porque parece que las FARC, de alguna manera, dentro que era un grupo terrorista, pues estaba de alguna manera más organizado.
Potser més estructurada.
Més estructurada.
Un grup paramilitar.
Sí, llavors pues, han pogut... diguéssim, tots a la vegada, a sumar-se a aquest procés de pau amb tots aquests entrebancs que ara estaves explicant, no? Però què li passa a l'Ejército de Liberación Nacional para no poder sumar-se també a este proceso? ¿Cuál es la problemática? Porque, claro, aquí pueden hacer saltar todo al final, aunque sean más pequeños, ¿no?
Sí. En Colombia, además de las FARC, está el ELN y está el EPL, ¿sí? Como guerrillas. Luego tenemos... grupos paramilitares y otro tipo de grupos que en Colombia las definen como bandas criminales o bandas criminales al servicio del narcotráfico.
Que són més petits, potser molts d'ells, numèricament i territorialment, però que també fan mal, també fan...
Sí, també actuen. També tienen control territorial, tienen mando y tienen una cantidad de influencia, ejercen presión y violencia sobre la población colombiana. Entonces, hay una diferencia... entre la guerrilla de las FARC y el proceso que se dio con ellas y la guerrilla del ELN y lo que está pasando con ellas, un poco para entender el actual momento en el cual se suspenden pues estos diálogos que eran una esperanza de los colombianos de poder concretar un segundo proceso que ayudara a consolidar una paz que realmente la merecemos. Esta guerrilla, el ELN, se diferencia un poco en su comportamiento con las comunidades en las cuales tiene control, en las cuales tiene presencia ellos, y se diferencia un poco también en consecuencia en el modelo de negociación que le han planteado al gobierno, ¿sí? Digamos que las FARC hoy nos dicen que no fue su propuesta inicial. Okay. La FARC desarrolló un modelo de negociación a dos con el gobierno. Era el gobierno y la FARC, los negociadores de la FARC y los negociadores del gobierno. ¿Sí? ¿Esto qué implicó? Que la sociedad civil tuviera muchas limitaciones para participar en la negociación y que, en consecuencia, los acuerdos pudieran ser asumidos y defendidos hoy por la sociedad colombiana, que es lo que las partes piden. Con el Ejército de Liberación Nacional, digamos que hay una diferencia, porque estos, un poco aprendiendo de los FARC, pero también hay que reconocer que hace parte de la forma como ellos se han relacionado con la población, están planteando una conversación en la cual la participación de la sociedad civil sea principal, ¿sí? Claro, esto obviamente tendrá tensiones del lado del gobierno, temores de que efectivamente, pues todos estas exigencias, estas inconformidades sociales se vean expresadas en esa negociación, ¿sí? Esto, además de que el ELN no es un grupo que uno pueda decir monolítico al interior, es decir, hay frentes que tienen diferencias y la han expresado desde el principio, uh-huh. ¿Sí? Pues se junta, y en este ambiente de incumplimiento que el gobierno ha venido dando paulatinamente a los acuerdos con la FARC, pues genera un escenario que es el que tenemos, ¿sí?
Sí, un escenari d'incerteses, però també d'esperances, perquè, a més, encara que potser tots ens podem espantar, hi hagi molts grups criminals o moltes bandes organitzades, això tindria un efecte dòmino, no? Si hi ha un acord total amb les grans guerrilles, es pot solucionar el problema que més preocupa molts colombians, que és el de l'espiral de violència, això sens dubte. Ens estem en els últims minuts d'avui del col·loqui del Moredó. Ens acompanyen en el mirador de l'actualitat Harrison Cuero Campaz, membre de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, i també Lluís Batlló, advocat penalista. Tenim una pregunta del dia, no us l'hem recordada durant el programa, però ho fem ara. Colòmbia arribarà aviat a una pau estable i duradora? Podeu respondre entre tres opcions. Sí, malgrat la crisi amb l'ELN, el procés va en bona direcció. Podeu dir no, la pau de debò trigarà molts anys, o bé no, el procés falla en la justícia amb les víctimes. De moment, la segona opció, la pau estable i duradora no arribarà aviat, però sí que pot trigar, però sí que arribarà, diguéssim, que és el 50% el que la majoria voten per la segona opció. Sí. Suposo que
bueno,
totes tenen...
Sí, yo creo que es más el sentimiento, ¿no? Es lo que se quiere, y digamos que uno en Colombia... antes del plebiscito, antes de la campaña de los políticos, porque esto ha sido y estoy convencido de esto, el resultado del plebiscito no es el sentimiento real del colombiano. Uh-huh. Eso fue creado, fue una decisión promovida.
Aquel no mayoritario, sí. Ahora fa poc més d'un any.
Sí, sí. Y digamos que sí, queremos que la segunda opción se dé, que así cueste la paz arribe. El escenario de hoy es poco alentador. Tenemos un balance de 117 líderes sociales asesinados en el año pasado. ¿Sí? Esto es disidente porque son justamente estos líderes los que están impulsando el proceso de paz en los territorios, los que están intentando abordar el tema de restitución de la tierra, ¿sí? Los que están intentando recomponer la sociedad. Son estos los que están siendo...
Malauradament, efectivamente, sí. no hay un escenario de absencia total de violencia.
Es complejo, pero sí, lo que queremos, digamos, el sentimiento colombiano es esto, ya es suficiente.
¿Y a cuántos años vista pot ser això? No se sabe, ¿no? És difícil de saber...
És molt complicat.
Uh-huh. Poden ser uns anys...
No, 10 anys.
Posem 10 anys? Sí. Almenys és un termini que sí, podem assumir.
Sí. Està molt complicat. Uh-huh.
Si fossin 10 mesos, millor,
sí,
no? Però bé...
Potser... Tenemos una classe en el poder que no quiere ceder nada. Uh-huh. Sí. Y ante la mínima amenaza de sus privilegios, responden violentamente. Esa es la explicación de esos 117 líderes asesinados.
Pero potser la justícia, precisament, arrel de lo que tu comentes, Harrison, la justícia amb les víctimes, que aquí ara es parla molt com a debat, inclús penal, sí. No? Perquè sempre es parla molt de la reinserció dels delinqüents, però poc de la victimologia, que és tota una ciència, no? Que també potser aquí es tindria que veure mesures de compensació clara respecte a totes aquestes víctimes. Això segurament ajudaria, no?
Mm-hmm. Clar.
I també segur que està a la taula, no? Sobre la taula de negociació també, fins i tot. Bé, ho hem de deixar aquí, però ha estat un plaer comptar amb la presència de Harrison Cuero Campaz. Un altre dia parlarem una miqueta més d'aquesta taula catalana per la pau i els drets humans a Colòmbia, perquè és molt important també per a Colòmbia rebre el suport des de molts països del món, també des de Catalunya.
Sí, la taula és una estratègia molt important d'articulació, de distintas organizaciones que están trabajando por la paz en Colombia, de acompañamiento a organizaciones en Colombia, de iniciativas de la sociedad civil.
Gracias, Harrison Cuero i Lluís Batlló. Fins una altra. Bona tarda. Bona.